Catalunya Informació. Bon dia, és la una. Els Mossos reben cada hora dues denúncies de dones víctimes de violència masclista a mans de les seves parelles o exparelles. Això és un 10% més que l'any passat. També puja el nombre d'homes detinguts, més de 6.000 enguany, un 13% més que el 2022. Els delictes que més creixen són l'assetjament, la violència sexual i els trencaments de condemna. Una jutgessa de l'Hospitalet de Llobregat contradiu el magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, amb una resolució del 2019 on atribueix la mort d'un ciutadà francès a l'aeroport del Prat el dia de les protestes de Tsunami Democràtic a causes naturals. Desmunta així les hipòtesis del magistrat instructor de la causa que la considera víctima per terrorisme. El magistrat del Tribunal Constitucional i exministre socialista, Juan Carlos Campo, demana abstenir-se en el primer recurs d'empara que el tribunal ha rebut contra l'amnistia. Es tracta del recurs d'un particular contra l'admissió a tràmit de la llei al Congrés. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, alerta Israel que la resposta als atacs de Hamas no poden incloure la mort de milers de nens. Sánchez és a Tel Aviv, on es reuneix amb les autoritats israelianes, coincidint que la treva temporal a Gaza ha quedat ajornada en principi fins demà. La victòria de l'extrema dreta euroescèptica i xenòfoba als Països Baixos obre un nou front a la Unió Europea. El líder del Partit per la Llibertat, Geert Wilders, promet tancar fronteres i sortir d'Europa, però li caldrà un govern de coalició i serà difícil tancar-lo. Wilders ha rebut felicitacions de líders ultraconservadors com Víctor Orbán i Marine Le Pen. Pere Macias liderarà les negociacions per al traspàs de Rodalies. La decisió de designar-lo comissionat per aquest traspàs es farà oficial a la reunió extraordinària de govern d'aquesta tarda. Mentrestant, alguns usuaris denuncien retards per accions dels maquinistes prèvies a la vaga prevista per demà. La UGT nega que hi hagi una vaga encoberta. Cerrar los ojos y las producciones o coproduccions catalanes Un amor y 20.000 especies de abejas són les pel·lícules que acumulen més nominacions als Premis Feroz, que són els que atorguen la premsa i la crítica espanyoles. Pel que fa a les sèries, La Messias ha arrasat amb 11 nominacions. Els esports.
A l'Eurolliga de bàsquet avui, Maccabi de Tel Aviv, Barça, quart contra segon. Els blaugranes jugaran sense Veselin i Jokubaitis lesionats. A la Champions d'handbol avui, Barça, Wisła Płock de Polònia, 3:15. I a la Copa d'Eivis de tenis, últimes eliminatòries de quarts. Està en joc el partit entre Itàlia i els Països Baixos. I més tard jugaran els de Sèrbia i Gran Bretanya. En futbol, victòria del Barça femení ahir a la Champions, 1-3 sobre l'Eintracht, que li permet liderar en solitari el grup.
I el temps continuarà el sol aquesta tarda amb vent fort a punts del Pirineu i l'Empordà i moderat a l'Ebre. Pugen lleugerament les temperatures màximes, sobretot en zones elevades, i de fet de cara a demà hi haurà pocs canvis. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Cada hora, dues dones denuncien que són víctimes de violència masclista. I en aquest supòsit s'inclou tant l'assetjament, la violència sexual o els trencaments de condemna de parelles o exparelles. Són xifres que han donat avui els Mossos d'Esquadra, coincidint dissabte amb la commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència masclista. En percentatges, aquest any hi ha hagut un 10% més de denúncies i els homes detinguts són un 13% més que el 2022. Atenció als usuaris de Renfe, perquè demà haureu de preveure un divendres difícil. Hi ha vaga prevista, que es repetiria els dies 30 de novembre, 1, 4 i 5 de desembre, just abans del pont, si no hi ha cap entesa abans. Hi haurà serveis mínims que seran del 66% a les hores punta i del 33% en el que es diuen les hores vall, però alguns ciutadans ja estan denunciant que fallen molts trens i que hi ha una vaga encoberta, cosa que nega el sindicat UGT. Renfe cancel·larà aproximadament 400 trens a tot Catalunya en cada jornada de vaga. També durant el programa anirem a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, un poble de 700 habitants que fa 10 anys que no tenia cap entitat bancària i ara acaben d'estrenar un caixer automàtic per retirar diners en efectiu i evitar així haver d'anar a Mollerussa i fer els 9 quilòmetres que els separen. Passarem per Baguera-Beret, on treballen ja marxes forçades perquè finalment han decidit obrir les pistes d'esquí dissabte, arran de les últimes nevades i la baixada de les temperatures, i ens aturarem als boscos de la Garrotxa per escoltar el testimoni de les persones que participen en un estudi mèdic que constata que el contacte amb la natura, de manera guiada, redueix la depressió i l'ansietat i, per tant, els fàrmacs que han d'utilitzar les pacients. Al darrere hi ha els centres d'atenció primària de la comarca. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Dia, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Cada hora els Mossos reben dues denúncies de dones víctimes de violència masclista per part de la parella o exparella. Aquestes dades representen un 10% més respecte al mateix període de l'any passat. Els Mossos alerten que han augmentat els feminicidis, han passat de 7 a 12 enguany, i posen el focus en l'augment de denúncies per maltractament, assetjament i trencaments de condemna. Tot plegat s'està explicant o s'ha explicat en una roda de premsa que està cobrint en aquests moments la nostra companya a Barcelona. Marriera, bon dia.
Bon dia, acabat fa pocs minuts aquesta roda de premsa. Els delictes d'assetjament pugen prop d'un 63% i els de trencament de condemna més d'un 17%. Uns fets que diuen que impacten en el dia a dia de les dones, però com que no van associats de vegades a d'altres delictes, no es denuncien. La portaveu dels Mossos, l'inspectora Montserrat Escudé, alerta que aquests comportaments poden acabar sent el detonant de casos greus.
Les dones ens han explicat que se senten insegures, que, ostres, doncs potser ara ja no surto al carrer. Volia sortir a passejar aquesta tarda, però com que m'ha estat trucant a l'interfono tres vegades sense dir-me absolutament res, doncs a l'igual aquesta tarda que m'anava al cinema amb la meva filla o amb el meu amic o amb la meva mare, doncs no hi vaig. Per tant, al final, és una forma de coacció en l'àmbit de la violència psicològica.
A més, també demana a l'entorn que alerti de conductes de risc, ja que la majoria de feminicidis aquests es coneixien, però en cap d'aquests 12 casos hi havia denúncia prèvia.
Aquestes reaccions de gelosia extrema, de gelosia patològica, no es poden menys tenir. S'han de comunicar i hem d'ajudar, sobretot des dels entorns, evidentment des dels professionals, ho sabem, a que identifiquin aquestes conductes com conductes de risc, d'alt risc, i es traspassi aquesta informació.
Més d'un miler de dones han rebut des de principis d'any protecció judicial o policial unes mesures que també són claus en la prevenció. Tot i això, actualment, només a Catalunya hi ha una vuitantena d'homes que porten polseres telemàtiques per controlar justament aquests comportaments i evitar així els trencaments de condemna.
Gràcies, doncs, Marriera. Bon dia.
Bon dia.
Parlant de comportaments i conductes, la Policia Nacional ha detingut 3 persones a Puigcerdà i Sabadell acusades de distribuir 140.000 arxius multimèdia de pornografia infantil. Mònica Mas.
La policia especialitzada en ciberdelinqüència ha detectat durant el rastreig de la xarxa diversos usuaris que estaven difonent continguts d'explotació sexual infantil en aplicacions tipus P2P. Els agents van fer 2 entrades i escorcolls. En un domicili de Puigcerdà van detenir 2 germans jubilats, els quals van intervenir 7 ordinadors, portàtils, targetes de memòria, disc durs, 5 càmeres de vídeo, una càmera de fotos i retalls de revistes amb fotos de menors i uns prismàtics. Sílvia Barridó, portaveu de la Policia Nacional Espanyola, explica l'actuació al segon escorcoll, el de la capital del Vallès Occidental.
Sabadell se llevó a cabo la detención de un varón al que se le intervinieron miles de archivos de pornografía infantil de niñas entre 11 y 14 años. Se le encontraron en un ordenador portátil, un disco duro externo, que distribuía masivamente estos archivos a través de la red.
Després de passar a disposició judicial, es va decretar com a mesura cautelar la inhabilitació especial d'aquest home per treballar en qualsevol professió o activitat que impliqui contacte directe amb menors.
Un jutjat de l'Hospitalet de Llobregat, ho acabem de saber, remès a l'Audiència Nacional un escrit on deixa clar que la mort d'un turista francès a l'aeroport del Prat el dia de l'acció de Tsunami Democràtic va ser per causes naturals i no com a efecte de la protesta. Això desmunta la hipòtesi del jutge instructor de la causa de Tsunami a l'Audiència Nacional, que atribueix aquesta mort al bloqueig de l'aeroport i considera que l'home va ser víctima, per tant, d'una acció terrorista. El jutge de l'Hospitalet remet a l'Audiència Nacional el resultat de l'autòpsia, on es parla de mort per causes naturals, i recorda que en el seu dia va arxivar el cas perquè no hi havia, efectivament, cap indici de delicte. Atenció als usuaris de Renfe. Demà comencen els 5 dies de vaga Renfe i Adif. Els comitès d'empresa de totes dues companyies els han convocat contra un eventual empitjorament de les seves condicions econòmiques i laborals que els pogués comportar el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Però avui hi ha hagut ja incidències en algunes línies. Joan Garcia, què ha passat?
Trens que no han circulat i retards que alguns usuaris han explicat així al matí de Catalunya Ràdio.
Els trens han anat allò que diuen ells demorado. I vinga, ara no passa, ara el següent no passa. Què ens hem trobat? Doncs que quan ha passat el primer tren ja venia carregat des de Mataró. A la plaça Catalunya la gent ja no podia ni respirar.
Es pot dir que això és una vaga encoberta. Els maquinistes no hi són i ens van movent de tren d'una banda a l'altra.
El responsable d'UGT Renfe, José Bravo, ha negat avui cap vaga encoberta.
Cada una de les persones que no s'ha presentat tindrà la seva raó i l'haurà de justificar, però en principi la crida a la vaga és pel dia de demà. No n'hi ha res previst per avui.
Una falta d'atenció a la catenària Maçanet ha provocat retards d'una hora a la línia R11, a primera hora del matí. Recordem que demà a Rodalies i a mitjana distància només circularan dos trens de cada tres en hora punta. Això és des de les 6 fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre. La resta del dia el servei només serà del 33%, un tren de cada tres. A l'AVE, l'ABLO i la llarga distància els mínims seran del 72%.
I en tot això, Joan, ja se sap el nom del comissionat de Rodalies, la persona que comandarà el traspàs del servei, és Pere Macias.
Sí, Macias, que treballava fins ara a Adif i Renfe com a coordinador del Pla de Rodalies 2020-2030, que és el que marca totes les inversions que s'han d'executar. També va ser conseller d'Obres Públiques i director del projecte d'Unió del Tramvia per la Diagonal.
I ara aquests dies que tornem a parlar i sovint dels problemes de vivenda i de com els pisos turístics tensionen l'habitatge de petites i grans poblacions, us expliquem un cas que va provocar molt de rebombori fa 17 anys, la trama organitzada per treballadors de l'Ajuntament de Barcelona per afavorir la concessió de llicències de pisos turístics al millor postor, és a dir, a qui pagués més i millors suborns. Doncs bé, la novetat que hem pogut saber és que 17 anys després dels fets, cap dels condemnats per la corrupció urbanística del districte de Ciutat Vella entrarà a la presó. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant d'aquell cas, Maria Núria, que va destapar la llavors regidora independent de Ciutat Vella, oi? Itziar González.
Sí, exacte, i això li va comportar, si us recordeu, que entressin a casa seva, li robessin l'ordinador i, el més greu, que l'amenacessin de mort. De fet, va haver de dur escorta durant uns anys. La sentència recull que se l'ha d'indemnitzar amb 22.000 euros per aquells danys soferts.
I tenim entès que una de les condemnades fins i tot continua treballant a l'Ajuntament.
Sí, sí, es tracta d'Helena Ariza, exassessora urbanística, condemnada a 3 anys i mig de presó i 4 i mig d'inhabilitació. Fons de l'Ajuntament ens indiquen que, com que la sentència no és ferma, no la poden despatxar, si bé ja no té funcions directives. Està condemnada pels delictes de suborn, prevaricació urbanística i falsedat documental.
Ella, aquesta Helena Ariza, va ser de les poques que van a judici, oi?
Sí, perquè 15 dels 17 encausats van pactar amb les acusacions, cosa que els va comportar una rebaixa substancial dels anys de presó que inicialment els demanaven. Per exemple, el cap de la trama, Eliodoro Lozano, que durant 8 anys va ser el cap dels serveis tècnics de Ciutat Vella, li demanaven 11 anys i mig de presó, i tot ha quedat amb 2 anys i mig. I la seva mà dreta, l'enginyer Joaquín Quílez, ja condemnat pel cas dels prostíbuls Riviera i Saratoga, se'l condemna a 3 anys i mig de presó, la condemna més alta d'aquest cas quan inicialment s'enfrontava a 12 anys.
I la pregunta clau, per què no entren a la presó?
Perquè com que se'ls condemna per més d'un delicte, aquests, per separat, no sumen 2 anys de presó. En el cas d'Aquílez, que era reincident, els antecedents que tenia ja havien prescrit i per això tampoc entra a la presó.
Déu-n'hi-do, gràcies. Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
I encara abans d'obrir l'àrea de servei, us explicarem que han desarticulat un grup criminal d'estafadors que en aquest cas robava gent gran a Tarragona fent-se passar per inspectors de gas. Hi ha en aquests moments 6 persones detingudes. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
On s'han fet aquestes últimes detencions?
Doncs mira, es van fer ahir a Barcelona. Eren 3 dones d'entre 23 i 34 anys que s'encarregaven de fer aquestes accions delictives en domicilis tots de Tarragona. La investigació va començar, de fet, fa 2 anys. El modus operandi sempre era el mateix. Es feien passar per falses revisores de gas, entraven a casa de les víctimes i en alguns casos fins i tot les tancaven en una habitació per endur-se joies i documentació bancària que després feien servir per realitzar transaccions fraudulentes. El perfil de les víctimes també era sempre el mateix, d'edat avançada, amb alguna discapacitat. Hi ha 2 persones més implicades i 1/6 ingressada a la presó. Les 3 detingudes d'ahir a Barcelona van quedar en llibertat pendents de ser citades pel jutge.
Ara passa 1:15. Doncs aquesta hora, com sempre, mirem com tenim la circulació i els transports públics. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs després d'un matí amb moltes incidències, ara la circulació en general força tranquil·la. Només hi ha petites retencions ja a l'AP7, a Montornès del Vallès en direcció Girona, però hi ha hagut una cua de fins a 6 quilòmetres fins a la Roca del Vallès. A la comarcal 14-13A ara també s'estan fent retencions al Papiol en sentit nord i a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, i és que s'hi fa pas alternatiu a causa d'unes obres. El transport públic, la línia R4 de Rodalies, s'acaba de restablir entre el Vendrell i l'Arbós. Estava interrompuda per l'avaria d'un tren de mercaderies en un tram de via única. Mentre hi ha hagut aquesta avaria, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera.
I ens queda el temps. La previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
La tarda ens espera tranquil·la, assolellada, bàsicament, pocs núvols, vent fort als 2 extrems de Catalunya, punts del Pirineu, Empordà i Ebre, i amb una temperatura semblant la propera nit pel que fa a les mínimes o una mica més baixes a les fondalades i les màximes d'aquesta tarda també una mica més baixes. Poques complicacions els propers dies, sempre sense pluges ni nevades.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Avui hem anat al poble de Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, que acaba d'estrenar un caixer automàtic per retirar diners en efectiu. Sembla que parlem de fa no sé quants anys enrere, però no, estem a dia d'avui. El municipi es va quedar fa 10 anys sense cap entitat bancària i això obligava els seus veïns a anar fins a Mollerussa o bé a Bellpuig per poder treure diners. Pere Joan Álvarez, des de Castellnou de Seana, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Com han rebut els veïns aquesta instal·lació del caixer?
Doncs ja t'ho pots imaginar, amb els braços oberts, sobretot la gent gran. El caixer està situat al costat de l'Ajuntament, s'hi pot operar amb targeta i mòbil, el manteniment el fa l'empresa promotora ATM i l'Ajuntament es fa càrrec del cost del servei. Depenent de l'entitat, pot cobrar fins a gairebé 4 euros de comissió. Com deia, els veïns n'estan satisfets.
Mos va bé per la gent gran, que m'ho van quedar sense banc i sense res, i ara han posat allò, el que vulgui anar i pot anar.
Jo molt bé, però mos cal anar fora, que era necessari.
Però hi ha una cosa, que no hi ha distinció i tothom ha de pagar 4 i pico, quasi 3 i pico, quasi 4 euros de comissió.
Molt bé, perquè ara estàvem molt menys tinguts, molt desemparats de tot.
Sí que hi ha alguns que cobren comissió. T'estalvies viatges, t'estalvies molèsties, i bueno, les comoditats es paguen.
De fet, Pere Joan, a les comarques de Lleida hi ha 130 municipis sense cap banc.
Uns municipis on viuen prop de 40.000 persones, l'alcalde de Castellnou, Andreu Balaguer, parla d'exclusió financera.
Nosaltres, com els 130 pobles de la província que no tenim servei de banc, considerem que tenim exclusió financera. I des del teu micròfon, doncs, també obro la porta als ajuntaments d'aquests 130 pobles, si es volen ficar en contacte amb nosaltres i intentar fer un petit lobby de pressió.
Lleida és la demarcació on més municipis han quedat en els últims anys sense caixer. A Castellnou viuen uns 700 habitants.
Veïns d'una urbanització de Sant Salvador de Guardiola, a la comarca del Bages, es queixen d'unes pudors que van a més. De fet, fa anys que això s'investiga, però no hi ha manera d'aclarir quin és l'origen del problema. Nàtia Dell, llavors, quina és la solució?
La solució provisional que els ha proposat Aigües de Manresa, explica l'Ajuntament, és instal·lar uns extractors al clavegram per minimitzar aquestes pudors dins d'algunes cases de la urbanització al Calvet. Les pudors persistents es produeixen sobretot en cap de setmana, en parla l'alcaldessa Anna Maria Llobet.
Tenim trucades a la policia, als vigilants municipals, tenim trucades a l'Ajuntament, són afectacions doncs, a la gola, a les vies respiratòries, fortes pudors, una olor corrosiva, que hi ha gent que ja és sensible, que té afectacions greus a la salut.
Un exemple, el de la Rosario Sánchez, que té sensibilitat química múltiple i està desesperada amb les pudors.
Ya no es el olor, es la reacción tan brutal de mi cuerpo. Me ahogo.
Fins al punt que s'ha construït una caseta de formigó al jardí, on no hi ha clavegram, i quan no pot més, quan hi ha episodis forts de males olors, es refugia allà. Escoltem un parell d'exemples més de veïns.
Van sentir una olor molt forta, a dissolvent, del plat de dutxa i del desagüe de lavamans.
No té una olor definida, una olor química tòxica. No puc respirar.
I la pregunta és, no tenen ni idea d'on ve això?
No, fan suposicions, hipòtesis, però del cert no se sap. L'alcaldessa parla dels possibles orígens d'aquestes males olors.
De que algú tira a l'aigüera algun àcid o algun producte químic corrosiu, o és que a les clavegueres fa que en determinades circumstàncies doncs, hi hagi un gas. En això estem investigant si és un abocament o si no és un abocament.
Sigui com sigui, el problema persisteix i fa uns dies que han fet una crida entre els veïns per comptabilitzar el nombre total d'afectats.
Gràcies, Nati. Doncs els veïns de Dosrius, en aquest cas el Maresme, s'han concentrat aquest matí davant l'Ajuntament coincidint amb el ple municipal per mostrar el seu rebuig a la planta d'asfalt que es vol instal·lar al municipi. Tot i que el projecte va passar el tràmit municipal, l'alcaldessa diu que si el poble no hi està d'acord, doncs que no es farà. Anem a Dosrius. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
I els veïns per què s'hi oposen?
Doncs perquè hi veuen problemes de medi ambient, de salut i de trànsit. Esther Balmanya és de l'associació contrària a la planta d'asfalt.
Mediambiental, per als aqüífers que hi ha allà, com per tota la flora i tota la fauna. Odorífer, de mobilitat. Volen construir aquesta planta a només 250 metres de les cases de Can Massuet. I tots els camions, només en la carretera. Per tant, passaran pel costat mateix del nou institut i de la futura biblioteca.
Els veïns no entenen perquè l'Ajuntament va aprovar i presentar un pla alternatiu especial que permetria posar la planta al costat de la pedrera de la mateixa empresa. El projecte està pendent de les condicions que els imposi l'Agència Catalana de l'Aigua. Dimarts, els grups polítics del Consell Comarcal, excepte Vox, van aprovar una moció que rebutja la posada en marxa d'aquesta instal·lació. L'alcaldessa de Dosrius, Sílvia Garrido, ha dit a la CN que si els veïns no volen la planta, no es farà.
Hem agafat un compromís amb els veïns el 28 de setembre amb un ple. No volen la planta asfaltat? Doncs no hi ha planta asfaltat. Vull dir, aquest es va tramitar com es tramiten doncs, 20 anualment o 25 que són els que van entrant i s'envien a la Generalitat. Nosaltres no tenim cap interès especial en que estigui una planta que estigui tot el municipi enfadat.
Els veïns fa anys que conviuen amb la pedrera de Can Rocà i expliquen que suporten el soroll de les explosions, respiren la pols de silici, cancerígena i responsable de malalties respiratòries i també el trànsit de camions. De fet, estic davant l'Ajuntament i el pas d'aquests camions que van i venen de la pedrera és constant. Això, segons la plataforma, s'arribaria a triplicar amb la planta d'asfalt.
6 anys després de les detencions vinculades al procés, encara hi ha grups d'avis i àvies que es manifesten cada dia religiosament per reclamar la independència i el retorn dels exiliats. Aquest és el cas dels avis i àvies per la llibertat de Reus, creadors del moviment Taca d'Oli, que va estendre les mobilitzacions d'avis per una trentena de municipis de Catalunya. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I els has preguntat fins quan mantindran aquest acte reivindicatiu?
Doncs mira, un dels coordinadors, Albert Maria, ens ha dit que seguiran fins que Carles Puigdemont pugui tornar a trepitjar la plaça del Mercadal, el lloc on ells es mobilitzen cada dia.
Però la decisió és que després de l'amnistia vingués el Puigdemont, el president Puigdemont, aquí a la plaça. La intenció és que vinguessin ells a tancar l'acte. Clar, si aquest acte es tanca doncs, en 15 dies o des de quan aprova l'amnistia tornen i poden venir bé. Si, clar, això ells es demoressin més o el que fos, nosaltres igual plegaríem i faríem un acte quan vinguessin ells a la plaça.
Avui, com cada dia, tret del diumenge, puntuals a 11:45 del migdia, han fet els tres tombs a la plaça del Mercadal i han acabat cantant els segadors per recordar que encara hi ha exiliats i represaliats. Es van inspirar en el moviment de les mares de la plaça de Mayo de Buenos Aires, a l'Argentina. Van començar sent un grup de 16 persones, se n'han arribat a reunir més de 200. Ara, les convocatòries giren al voltant de les 25 o 50 persones. A principis de novembre van celebrar 6 anys de mobilitzacions. L'Albert no amaga que molts se sorprenen encara quan els veuen a la plaça.
Sí, sí, la gent el que se sorprèn és que encara hi som. Encara mantenim l'esperit d'estar cada dia a la plaça, no? Inclús gent que són contrària, doncs admiren aquesta constància, no? Nosaltres ja vam començar amb els presos i exiliats, i ara ho han hagut de canviar pels exiliats i represaliats.
Ara, amb el fred, s'han tornat a posar les bufandes grogues com les que van fer arribar tots els empresonats i exiliats. A banda dels avis, hi ha altres agrupacions al país, com per exemple el col·lectiu Enriqueta Gallinat a l'Eixample de Barcelona o el moviment Cants de Llibertat de Terrassa, que se segueixen mobilitzant diàriament.
La Comissió Territorial d'Urbanisme ha donat permís al Girona de Futbol per construir dos camps de futbol d'entrenament a Vilablareig, a l'àrea urbana de Girona. Ara ho ha d'aprovar encara l'Ajuntament. És la primera fase del projecte per una futura ciutat esportiva amb la qual doncs no tothom hi està d'acord. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Què suposa, de fet, aquest primer tràmit?
Sí, doncs un cop rebut aquest aval de la Comissió d'Urbanisme de Girona, ara l'Ajuntament ha d'atorgar les llicències per la construcció d'aquests dos camps. Maite Tixis, alcaldessa de Vilablareig.
Aquí s'ha aprovat un PAE, que és un pla d'actuació específica, en el qual hi ha la construcció de dos camps de futbol i aquests mòduls esportius que es construiran al costat.
Des de la plataforma Stop Ciutat Esportiva critiquen que s'hagi avalat el que consideren aquest primer pas, en Raül Domínguez, portaveu.
Vam dir que això era un projecte més gran, que ells ho estaven tramitant d'aquesta manera per tenir les coses més fàcils a nivell administratiu. I és això, i és el que hem anat denunciant des d'un bon moment.
Després que el club presentés el projecte de ciutat esportiva, entitats ecologistes, pagesos i veïns van fer front comú per evitar que es construeixi, al·legant que es vol aixecar en sòl agrícola. El projecte preveu instal·lar fins a 7 camps de futbol i reformar la masia La Massana per acollir la seu i les oficines del club. Des de la Comissió d'Urbanisme puntualitzen, però, que de moment s'ha permès la construcció d'aquests dos camps, però que no s'ha donat llum verda a la ciutat esportiva, que en aquest cas haurà de seguir un altre tramitació.
Aquest migdia encara estem pendents que continua cremant l'incendi que hi va començar la planta d'olefines de Repsol. Això és el polígon químic nord de Tarragona. L'empresa assegura que té el foc controlat i que estan esperant que es consumeixi tot l'hidrocarbur. Manel, se sap com es va originar el foc?
Sí, el foc va començar, sembla, per una fuita d'etilè en un dipòsit a la zona freda de la planta d'olefines que estava aturada i, segons ens expliquen des de Repsol, no va provocar ferits. Amb tot, s'ha obert una investigació per determinar les causes d'aquesta fuita. La tècnica que s'està utilitzant és la d'injectar nitrogen a la línia afectada per anar expulsant tot l'hidrocarbur que hi ha dins i que vagi cremant de forma controlada. Repsol no ha donat més detalls de la quantitat d'etilè que s'està cremant i espera poder tenir tancat l'incident al llarg del dia. Però, mentrestant, segueix actiu en fase de prealerta el pla d'emergència Plasecta. La resta de factories del complex petroquímic Nord han continuat treballant amb normalitat.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I Barcelona estrena més d'un centenar d'espais on els gossos podran anar deslligats convivint amb els ciutadans en determinats horaris. S'afegiran a les àrees d'esbarjo per gossos ja existents. Fora d'aquestes zones, a partir del 18 de desembre, es multarà els propietaris que portin els gossos sense corretja. Unes noves zones que poden acabar comportant problemes de convivència amb la resta de vianants, Jordi Corbalan.
Sí, són un total de 109 espais de la ciutat on els gossos poden anar deslligats. S'anomenen zones d'ús compartit. Si sumem les àrees específiques per esbarjo de gossos i els anomenats pipicans, s'arriba a un total de 225 espais per al lleure dels animals. La novetat de les noves zones és que a determinades hores del dia, que estan senyalitzades, els gossos poden anar deslligats, sense corretja, convivint amb els ciutadans. Cal precisar que la majoria d'aquests centenar llarg d'espais són parcs i places. I a partir del 18 de desembre començaran les multes pels propietaris de gossos que els portin deslligats fora de les zones on està permès. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de Medi Ambient.
Per poder portar un gos deslligat a la ciutat de Barcelona hauràs d'estar dins de la franja horària prevista en una zona d'ús compartit o bé en una àrea de gossos o en una àrea d'esbarjo de gossos. Fora de tots aquests espais, el gos s'haurà de portar lligat. portar un gos deslligat en un lloc on no està habilitat a portar-lo deslligat són 100 euros, si genera perill són 300 euros.
El nombre de multes als infractors va a l'alça aquest any és d'unes 250. Equips d'informadors s'encarreguen aquests dies de fer pedagogia a les noves zones d'ús compartit per a gossos.
I aquesta tarda a les 6 es fa l'acte d'encesa dels llums de Nadal de Barcelona des del Passeig de Gràcia. Estarà oberta fins al dia de Reis. La il·luminació de diumenge a dijous s'encendran a 6:15 i s'apagaran a les 10 de la nit. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Baqueira Beret començarà la temporada d'esquí aquest dissabte, 25 de novembre. Les nevades de les últimes hores a l'Alt Pirineu i l'Aran permetran obrir uns 25 quilòmetres de pistes i posar en marxa 8 remuntadors. Finalment, Sofia Cabanes, s'han complert les previsions.
Bon dia, Marta. Efectivament, els responsables del complex confiaven poder començar la temporada este dissabte i amb els gruixos de neu acumulada en les darreres 48 hores, que se situen entre els 30 i els 35 centímetres, així ho han pogut confirmar. Les baixes temperatures també permeten ara mateix fabricar neu i durant els propers dies s'espera poder obrir més pistes. Xavi Ubeira és el director comercial de Baqueira Beret.
Tenim uns gruixos que van d'entre els 30 a 35 centímetres de neu. És veritat que la part alta fa una mica de vent, però bueno, esperem durant aquests dies fer també una mica de neu per poder treballar allà dalt. I amb aquestes perspectives tenim planificat a poder obrir uns 25 quilòmetres de pistes.
Això és al voltant del 15% del domini esquiable de Baqueira Beret. Per això, fins al 2 de desembre, l'estació de la Vall d'Aran i les Valls d'Àneu oferirà un preu especial de forfet fins que no s'amplie el domini esquiable.
Una bona manera de començar la temporada i, bueno, tindrem aquest preu especial de 39,50 per aquests dies fins que es nevi més i sobre més pistes.
Amb l'arribada de la primera nevada important, el centre d'allaus de la Vall d'Aran també ha començat la temporada de butlletins diaris de risc d'allaus.
Doncs fora de la Vall d'Aran, a la resta del Pirineu, les estacions d'esquí encara esperaran uns dies més abans de poder obrir les pistes. L'Eloi Barrera ha parlat avui amb els responsables del grup Ferrocarrils de la Generalitat, que gestiona la majoria d'estacions catalanes. Eloi, què hi diuen ells?
Doncs mira, en aquest cas tenen marcat el calendari divendres de la setmana entrant. L'1 de desembre engegaran remuntadors les 6 estacions d'esquí del grup Ferrocarrils, des del Ripollès fins a l'Alta Ribagorça, passant per la Cerdanya i el Pallars Sobirà. Ens ho confirmava fa res, tot just uns minuts, el president de l'empresa pública, Antoni Sagarra.
En general, volem obrir l'1 de desembre. Ha caigut una nevadeta, ens ha deixat el terra fred, el terra blanc, el terra ben preparat, i per tant ens permetrà obrir segur a totes les estacions.
Has parlat amb el president de Ferrocarrils a Puigcerdà, a la Cerdanya, on justament avui es fa un congrés sobre turisme de muntanya.
Exacte, és la primera edició d'aquest congrés amb representants públics i privats vinculats al turisme de muntanya, i on es parla precisament d'aquesta necessitat d'avançar cap a un model més sostenible, no? que s'adapti als canvis socials i als canvis climàtics. De fet, les estacions d'esquí s'hauran de reorientar cap a activitats més sostenibles i que no depenguin tant de la neu, apuntava la directora del congrés, Laia Vendrell.
Canvis a partir d'una estratègia i amb una visió de futur. Una cosa que s'ha parlat molt i crec que això ja la gent s'està conscienciant és que les estacions d'esquí han deixat de ser estacions d'esquí per ser estacions de muntanya, estacions on que siguin practicables tot l'any.
En aquest congrés s'hi exposen casos d'èxit de turisme sostenible. Han vingut ponents del Trentino a Itàlia, de Lillehammer a Noruega o del Principat d'Andorra.
Baixem de l'alta muntanya, ens quedem als boscos. Atenció a aquests resultats preliminars prometedors en un estudi on es recepten visites guiades a la natura en grups de persones amb depressió o ansietat. L'assaig es fa des de la Garrotxa i és innovador perquè vol avaluar els resultats a llarg termini. A Olot hi tenim la Núria Paraire. Núria, què en sabem fins ara d'aquest estudi?
Bon dia, Marta. Doncs en sabem que durarà 2 anys i participaran gairebé 170 pacients. Són persones amb nivells alts de depressió, ansietat i estrès. A més dels tractaments habituals, se'ls recepta estades guiades a boscos, que es troben a prop de casa, amb una persona que els fa de guia. En cada sessió s'estan unes 3 hores al bosc en silenci i el tractament dura uns 7 mesos. La metgessa investigadora principal del projecte, Kionia Villà, ha explicat al Catalunya al Dia que comencen a veure resultats prometedors.
El que s'olora, el que es veu dels números, és que hi ha una millora. Acaben tenint més xarxa social, més benestar emocional i els paràmetres semblen que disminueixin en tant ansietat com en estrès com en depressió.
Es tracta d'un assaig innovador perquè es vol comprovar si els efectes positius es noten encara temps després i no just en el moment de sortir del bosc. Els resultats definitius es tindran l'any 2025. Un dels objectius també és veure si les sessions al bosc podrien ajudar a reduir el consum de medicaments.
A la llarga i amb els recursos suficients podríem acabar valorant si es poden disminuir fàrmacs i intentar disminuir la farmacologia, que en aquest país, a nivell d'ansiolítics i antidepressius, és dels països que més consumim del món.
Núria, tens amb tu 3 de les pacients que justament han participat en aquest projecte.
Doncs sí, estem aquí amb 3 dones de les que han participat en aquestes sessions. Bon dia.
Bon dia, jo em dic Raquel.
Jo sóc la Pilar.
Bon dia, sóc la Glòria.
Què veu pensar quan us van proposar que una part del tractament fos anar al bosc?
A mi em va encantar perquè, bueno, per mi el bosc i la natura ja forma part de la meva vida.
He entès que ja hi anava, la natura, però ara molt més. Encara que estigui sola, entre nosaltres també ens connectem, anem continuant i m'ha anat molt bé per passar aquest dol.
Abans no teníeu moments per vosaltres mateixes?
És així, malauradament som dones i la càrrega emocional i logística hi és a sobre, i si venen, no, com a prescripció social de natura, no, des d'un ambulatori que t'ho està dient el metge, dius, ostres, doncs això és el meu moment, no? També vaig tenir un procés de dol i el dia a dia era tan frenètic per poder continuar endavant, no, mare amb fills, que aquest moment de retrobar-me aquí amb la natura, no, i amb les companyes era l'únic moment on jo em permetia poder ser jo, no, la dona malmesa, no, i poder plorar, poder connectar amb les meves emocions, amb, bueno, amb unes llàgrimes de cocodril enormes les primeres sessions, però jo ho valoro positivament, molt.
Costa, eh? Jo personalment no sóc poder massa d'aquestes, per dir-ho d'una manera, aquestes històries, tot tan natural, i m'ha anat molt i molt bé.
El grup no ens coneixíem cap de nosaltres, i arribes a tal connexió, amb tal respecte, perquè no vens tampoc a fer amics, ni l'objectiu és caminar, passejar, en calma, i es va convertir en un grup, doncs, molt respectuós, vam connectar molt entre nosaltres, i això és fantàstic.
No, no és un grup que, o sigui, les sessions no estan plantejades per venir a explicar les penes, no? Sinó que simplement venim, quedem una hora, no? Es fa la sessió i acabem una altra hora. I si algú li ve de gust compartir alguna cosa, es comparteix. I si no, és silenci absolut i només és conversa amb tu mateixa.
Perfecte, molt bé, moltes gràcies.
Doncs esperarem el resultat d'aquest estudi prometedor. Són 2:15, canviem radicalment de tema. Estem en plena setmana del Black Friday i no parem de rebre, segur que vosaltres, els que ens escolteu, esteu pensant el mateix, de rebre i de veure publicitat que ens incita a consumir. Doncs en aquest context, el petit comerç es reivindica i reclama el seu espai. I, per exemple, a Flix, on anirem ara mateix, a la Ribera d'Ebre, estan farts i denuncien aquest model de consum. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
Què hem fet aquí per denunciar-ho?
Doncs tot just ara mateix acaba d'acabar la lectura d'un manifest consensuat entre la 50ena de comerços, de negocis que estan adherits a la Unió de Comerciants de Flix, i on, com bé deies, diuen pro a Black Friday, reivindiquen la seva existència, i el que fan, bàsicament, eren 5 punts aquest manifest, en què diuen que el petit comerç ja molt sovint, no, ha de tenir uns preus molt ajustats que no li permeten, no, ni fer grans descomptes com les grans superfícies, que els clients tenen dret a comprar a sempre a un preu just i que no és la seva tradició. En aquest sentit, abans d'aquest manifest, hem parlat amb la presidenta de la Unió de Comerciants de Flix, la Rita García, i ens explicava per què no se senten seu al Black Friday.
I clar, nosaltres aquí no ens sentim representats en el sentit de que primer els nostres marges comercials són molt ajustats, sempre procurem poder viure del comerç però sense que el nostre negoci no surti perjudicat i el més important, que volem tindre continuïtat, no?
Els comerciants d'aquest municipi d'aquí, la Ribera d'Ebre de Flix, a més, també posen sobre la taula la reflexió sobre quin tipus de comerç es vol fomentar amb aquests grans descomptes que fan les grans superfícies i empreses tecnològiques, sobretot en el cas del Black Friday, i el que denuncien també és que molt sovint molts petits negocis, molts petits comerços s'han adherit, estan obligats a adherir-se, a sumar-s'hi, no?, amb aquests descomptes, quan, la gran majoria de casos, o bé redueixen guanys o fins i tot han de tenir pèrdues per participar en setmanes, en descomptes, com el Black Friday.
Doncs sempre a favor del comerç local i de barri. Gràcies, Jordi Barranca, bon dia.
Adéu, Marta, bon dia.
A Lleida estan a punt de posar punt final a més d'un segle d'itinerància del Museu d'Art Jaume Morera. D'aquí poques setmanes estaran acabades les obres d'aquest equipament que mai, fins ara, mai ha tingut una seu estable, que déu-n'hi-do. Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu acabes de fer una visita d'obres, diguéssim, no sé si amb casc o no.
Amb casc,
molt bé.
Sí, sí.
Hi ha data d'obertura ja?
Ah, doncs encara no. Vaja. Encara no, però asseguren que es podrà visitar abans d'acabar l'any i per això queden 38 dies exactament. Exactament, així que el dia el sabrem pròximament. Per tant, recta finalíssima de les obres d'aquest Museu d'Art Modern i Contemporani, que ara estarà ubicat a l'edifici de l'antiga audiència a la Rambla Ferran de Lleida. La previsió és poder obrir amb tot l'edifici en marxa, com explicava Fèlix Larrosa, que és l'alcalde.
A mi m'agradaria que sí. Ja sabeu que hi ha tres plantes, que són les que estan pensades per acollir l'exposició del Morera, però pietat, la planta baixa també s'haurà d'obrir, no la podrem veure, i la planta de dalt espero que estigui també en condicions de poder ser usada.
Les tres sales es dividiran en 5 eixos cronològics i temàtics. Jesús Navarro és el director del museu.
Exposades estarem al voltant entre les 450 i 470 obres. És a dir, serà un recorregut bastant intens i exhaustiu del que han estat més de 100 anys d'art, no només a Lleida, la seva ciutat i a les Terres de Ponent, sinó fins i tot en el context català i espanyol, explicant i posant de rellevància una de les col·leccions d'art modern i contemporani més importants del país.
Un cop obert, Marta, la planta baixa també es podran veure les adoberies medievals que es van trobar durant la rehabilitació de l'edifici. Els treballs han durat 5 anys i obrir el nou museu suposarà un cost de més de 6 milions d'euros que financen la Paeria, la Diputació, la Generalitat i el Govern de l'Estat.
Doncs va, a veure si ho veiem obert. Gràcies, Noelia.
Esperem-ho.
Bon dia. Doncs d'adoberies medievals a dissenys i estructures de les nostres llars que ens poden explicar moltes coses del nostre estil de vida, els nostres costums i la nostra societat. I ho saben bé el centenar d'experts en arqueologia clàssica que es troben a Tarragona en la 6a edició de la Tarracop Biennal i exposen els seus treballs sobre les domus, que són les cases on vivien els romans i que són una gran font d'informació sobre aquella societat. Clara Chavarría Domingo, què pot aportar la investigació de les cases d'aquests ciutadans romans?
Doncs d'entrada delaten que els seus propietaris eren personalitats destacades del moment, famílies benestants o governants, i la domus era de fet una mostra de poder. Però més enllà d'això, aquestes construccions faciliten saber com es van transformar les societats grega, fenícia i púnica amb l'arribada dels romans al segle II abans de Crist i fins al segle IV després de Crist. En parla Josep Maria Palet, director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
A través de la domus un entra a parlar doncs, de la societat, de les formes de vida, de la cultura, i és un tema que expressa molt bé la aculturació. Allà on vivim, doncs nosaltres representem la nostra mentalitat, els nostres gustos i la nostra cultura, no? I per tant, en tant que el món romà era un món força intercultural, doncs la domus i la casa com a expressió d'aquesta interculturalitat és un element enormement interessant.
El catedràtic de la URB, Joaquín Ruiz de Arbulo, és el director científic de Tarracop Biennal.
On realment podem veure com era la vida quotidiana dels habitants de les nostres contrades és a través de com eren les seves cases.
En total s'exposaran una quinzena d'investigacions sobre jaciments de diversos punts de la península Ibèrica, Itàlia i Àfrica.
Dos dos minuts i arribarem a tres quarts de dues. La llibreria Drac d'Olot celebra 50 anys. Un emblema literari de tota la comarca que va obrir les portes a finals del franquisme com un lloc de trobada i d'intercanvi cultural. Ara, la segona generació de qui va engegar el projecte encapçala el negoci amb quatre treballadors. Laia Claret, i em dius que amb molta passió, oi?
I tant, Marta, perquè no el coneguis, un espai que impressiona quan el veus. Un recinte de tres pisos on és difícil imaginar que no puguis trobar el llibre que busques, sigui del gènere, l'estil o l'edat que sigui. Tot comença l'any 73, quan Josep Maria Bonet i Miquel Aulina deixen la feina que tenien i munten la llibreria on abans hi havia un bar. Però l'any 2003 hi ha un punt d'inflexió i Irene Bonet n'agafa les regnes.
Es fa una reunió, el meu pare ja estava molt, molt malalt i el seu pare diu, jo tinc ja edat de jubilar-me, què fem? I en aquell moment doncs, es decideix que, bueno, doncs, que es ven la llibreria. Jo arribo a casa, em diuen això i dic, no, no, ni pensar-ho, m'ho quedo jo.
A l'inici era un punt d'intercanvi cultural, de debat, de trobada a finals del franquisme, com explica Olet a Olot Televisió.
Aquests primers anys encara el franquisme ens es vigilava, revistes que censuraven, que llavors ens les venien a incautar, que nosaltres ja, com venien, ja dèiem que no en teníem cap i les venien per sota malta amb ell, amb amics. Eren llibres que passaven per la frontera amb motxilles, fet veure que eren excursionistes.
La Irene tenia 24 anys, però ja hi treballava els estius i per Sant Jordi des que en tenia 16. Estava convençuda que havia de portar la llibreria.
En aquell moment va ser com una bogeria, però una cosa moral que jo vaig sentir, de que tota la feina que han fet no es pot quedar en res. Jo m'hi poso amb tot el que s'hagi de posar i si m'hi haig de passar 10 hores me'ls hi passo, ho havia de fer, sí o sí.
És un lloc de referència per molta gent de la comarca i també de fora, sobretot caps de setmana, però amb un objectiu clar.
Com un punt de trobada. El meu pare sempre explicava que amb uns quants es trobaven aquí per explicar-se acudits. Llavors era una cosa com un ambient molt cultural en aquell moment i intentem doncs, que també continuï, no, això.
És un negoci familiar. La porten la Irene i el seu marit i tenen quatre treballadors, però el secret que rutlli aquest.
És una feina que a mi m'apassiona i que el fet de llegir i de poder recomanar i quan t'has llegit un llibre, doncs, la passió amb el que el recomanes, doncs, s'encomana i, per tant, jo penso que això és la clau.
I dissabte celebren les noces d'or amb una cercavila que començarà a les 11 a la plaça del Carme i arribarà a les 12 a la llibreria on s'hi farà l'acte central.
Doncs la nostra enhorabona al Drac d'Olot. Dos espais històrics del municipi de Camarasa, a la Noguera, estrenen guies audiovisuals immersives i amb realitat augmentada per oferir als visitants una experiència més completa. Es tracta de la Cova del Tabac, que conserva pintures rupestres, patrimoni de la UNESCO, i de l'espai de memòria del Merengue, on es poden visitar trinxeres de la Guerra Civil. Estela Bussoms, com funcionen aquestes noves guies?
Bon dia, Marta. Doncs estan basades en el concepte Global Walks, que promou passejades integrals sense modificar l'entorn. I això com es fa? Doncs amb una web app que permet als visitants fer la ruta només amb l'ajuda del seu mòbil. Llegint codis QR que es troben al llarg del camí, poden accedir a vídeos, locucions, textos, imatges i jocs que permeten recrear com era aquell espai, què s'hi feia i quin és el seu valor patrimonial. El catedràtic de Prehistòria, Rafael Mora, és el cap del projecte.
I el Merengue ja estava, no? Sí, estava. S'havien excavat les trinxeres, s'havien adequat per fer les visites, s'havien col·locat plafons. Nosaltres pensem que un dels problemes són els cartells que n'hi ha amb lletra, que no es llegeix i que mai ens aturem a veure's. Però si tenim un vídeo que ens ho explica, amb un so adequat i amb una música adequada, visitar el Merengue te fa, no?, apropar-te a un moment.
En el cas de la Cova del Tabac, que és una de les coves més visitades de Catalunya, l'experiència amb la web app permetrà observar evidències històriques que s'hi conserven in situ i que tenen un valor molt elevat, ja que daten de l'època neolítica.
També la Noguera, Estela, hi ha previst revolucionar les visites a la Roca dels Bous.
Sí, en aquest cas parlem d'un jaciment amb restes d'ocupació neandertal que hi ha a Sant Llorenç de Montgai, a tocar del pantà. Doncs bé, la visita es podrà fer totalment en format 3D i s'hi utilitzaran recursos com la realitat augmentada o els hologrames. Això, però, encara haurà d'esperar uns mesos.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Avui comença la 21a edició dels Premis Zoom de Continguts Audiovisuals de Catalunya, que es fa a Igualada. S'han seleccionat una quarantena de propostes de les 80 presentades en els apartats de ficció, entreteniment, informatius, esports, cultural i divulgatiu. Anem cap a l'Anoia, Montse, Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I quines novetats hi ha?
Bé, a banda dels programes, sèries, documentals, pel·lícules o retransmissions que s'han rebut de temes molt diversos i de molta qualitat, cal destacar que canvia el concepte d'aquest certamen. Passa de ser un festival amb projeccions a donar molta més importància a la gala i al lliurament de premis de dissabte. Anna Cervera és codirectora del Zoom.
En aquesta 21a edició hi ha hagut una evolució natural que ens ha portat a centrar-nos en el lliurament de premis, en la gala, i transformar el format festival a format Premis Zoom, que donen reconeixement als continguts audiovisuals de qualitat que es produeix a Catalunya i a nivell internacional.
Durant la gala es donaran els Premis Zoom d'Honor per reconèixer la trajectòria de figures importants de la televisió.
Aquest any doncs, són l'actriu i cantant Nina i a l'actor, humorista i còmic José Corbacho.
Sí que es mantenen les projeccions avui i demà de la secció Kilòmetre Zero, el talent local, i els matins es fan les Zoom Class, classes magistrals de formats de televisió impartides per professionals del sector audiovisual.
Gràcies, Montse. I ara agafem aire i ens submergim en una exposició del Museu Marítim de Barcelona dedicada als, atenció, perquè això és nou per molta gent, m'incloc, Sama Bajau. No els coneixia? L'única ètnia específicament adaptada al mar. Aquesta mostra es pot visitar a partir de demà. Montse Mas, bon dia.
Bon dia.
Comencem pel principi, que és: qui són els Sama Bajau?
Doncs mira, és una ètnia de pescadors del sud-est asiàtic que fa tota la vida al mar. La majoria viuen a l'arxipèlag filipí, estan tan familiaritzats amb l'aigua que fins i tot s'hi han adaptat biològicament. Pere Izquierdo és el cap de col·leccions del Museu Marítim i també el comissari d'aquesta mostra.
Viuen al mar. Les úniques coses que fan a terra és enterrar els seus morts i construir vaixells. La seva vida és aquesta. Es dediquen al conreu de perles, a nostres, a collir algues, a pescar peix, i tot això ho porten a les ciutats on ho venen. Ja fa dos o tres anys, un estudi mèdic va descobrir que tenen la melsa molt més grossa que les persones de terra, diguem-ne, i que això els permet aguantar 13 minuts sense respirar i baixar fins a 70 metres de fondària, que realment, sí, són mig peixos.
De veritat, 13 minuts sense respirar.
Vés a pensar-hi, se m'acaba
l'aire. Ja m'ofego, sí, sí. I com és aquesta exposició, Montse?
Doncs s'explica la vida d'aquest poble amb plafons i fotografies i també relaciona amb diverses peces que té el museu a la seva col·lecció que són procedents de les Filipines. Les estrelles són la Vinta i la Banca, dues petites embarcacions tradicionals fetes a partir d'un sol tronc.
Procedeixen de la Reial Acadèmia de Ciències i Lletres de Catalunya i van ingressar allà l'any 1899, totes dues, just després del final de la presència espanyola colonial a Filipines. La banca és un tronc buidat, és agafar un tronc molt gran, evidentment, aquest és d'una mena de cedre, i la vinta seria una evolució d'això, amb un tauló o dos per cada banda. Aquests dos vaixells són el veritable origen de la construcció de vaixells al món, diguem-ne, i tenim la sort de tenir-los.
La mostra Marta es dirigeix a tots els públics, però vol acostar-se especialment a la comunitat filipina a Barcelona, que és un 2% de la població a la ciutat. La podeu visitar de franc fins al 17 de març a l'espai Mirador del Museu Marítim.
Més de 50 galeries i museus participen a partir d'avui en la tercera edició de la Setmana de l'Art, amb l'objectiu d'acostar l'art al conjunt de la població i a tot el territori. Maribel Navarro és la coordinadora de la setmana i Benito Padilla és el president de les Galeries d'Art de Catalunya.
Les més de 50 entitats que participen en aquesta edició faran més de 60 activitats a tot el territori.
Que la gent comenci a veure, no solament entrar en una galeria, sinó comenci a veure que el paper d'aquestes galeries és precisament el recuperar, dignificar i ressignificar el paper de l'art.
El programa ofereix visites guiades a museus, a centres d'art, galeries, fundacions i rutes a peu, amb bus per diversos centres. L'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès engega avui la campanya Primer Paràgraf per celebrar els 25 anys. Tothom que vulgui pot enregistrar un vídeo llegint el primer paràgraf d'una novel·la, d'un conte o d'un poema o d'un llibre de no-ficció, Marta Vives.
Sí, la iniciativa vol fomentar la literatura a les xarxes socials i ja compta amb la participació de 400 persones, entre elles els actors Montse Guallar, Javier Cámara i Eduard Fernández, els editors Laura Huerga o Aniol Rafel o els autors Carlota Gurt i Marta Riol. vols. Els vídeos que gravin els participants es pujaran a Facebook, a Instagram i a TikTok. Més de 30.000 alumnes han passat per l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès durant els seus 25 anys d'existència. A dia d'avui té un claustre format per 70 escriptors i professionals de l'edició.
Jo puc fer un vídeo, també?
Home, clar, és que...
Tothom pot fer un vídeo, si vol.
Tothom.
Molt bé, gràcies.
Que sigui d'un llibre teu, va.
No, d'un llibre d'un altre. Una Robreda, per exemple. Gràcies, Marta.
Adéu.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça de bàsquet juga avui partit d'Eurolliga Belgrat contra el Maccabi de Tel Aviv. Oriol Montné, bon dia.
Què tal? Bon dia. Els blaugranes jugaran sense Veselin i Djokovaitis, que estan lesionats. Roger Grimau, l'entrenador, s'hi referia.
A nivell esportiu no descobrirem el llant. I no només això, sinó també a nivell emocional i el seu lideratge dins l'equip, doncs bueno, doncs quan no tens en general a qualsevol dels 14 jugadors que tenim, quan ells són, ens trobem a faltar. Bueno, doncs el Jan és un dels líders d'aquest equip a dintre la pista i fora la pista, i bueno, mai se sap si hagués estat, si haguéssim guanyat o no, per això no ho sabrem mai, però bueno, doncs evidentment que volem que estigui.
Grimau té molt clar quin Maccabi es trobaran.
Històricament, Maccabi sempre han tingut equips molt semblants, amb tots jugadors americans, amb molta intensitat, molta agressivitat, amb un joc molt ràpid, amb jugadors que amb la pilota poden fer mal, amb altres tiradors, amb jugadors interiors molt mòbils i molt grossos. Bueno, un partit realment complicat.
El Maccabi Barça el transmetrem al canal exclusiu digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. De la seva banda, la penya està ara mateix fora de les places que permeten continuar en competició a l'Eurocup després de la fase de grups. L'equip va tornar a perdre ara a la pista del Hapoel de Tel Aviv, 113-99, i queda setè de grup.
Qui també té partit de Champions avui és el Barça d'handbol.
L'equip rep el Wisła Płock de Polònia, 8:45. És un partit de la 8a jornada de la fase de grups. El Barça és líder de grup amb 12 punts i els polonesos penúltims amb només 2. El tècnic del Barça és Carlos Ortega.
Cuatro equipos, perdón. Si metemos al Gudme, que está buscando por esas dos plazas, y cada punto es importante. Los partidos Champions son especiales. Necesitamos a nuestro público ahí animándonos para que nos lleves en volanda como ha sido algún partido.
El Barça femení de futbol ha fet un pas més per classificar-se per als vuitens de final de la Champions.
L'equip va ser capaç de capgirar un 1-0 en contra i a la segona part del partit contra l'Eintracht va marcar 3 gols per endur-se els 3 punts de Frankfurt. Jonathan Giraldet, entrenador.
Crec que el pla de partit que teníem previst i el que hem fet a la segona part ens ha ajudat per crear més ocasions a la segona part i per guanyar en un camp molt difícil com és aquest.
Els gols els van marcar Salma Parelluelo, que en va fer 2, i Mariona Caldentei. I la mallorquina tenia clares les claus de la remuntada.
Hem sobretot ajustat posicions més a nivell tàctic que ens permetessin atacar millor i, òbviament, que havíem de donar un plus més, que no hi havia excusa, que estàvem preparades per competir, que necessitàvem ser agressives, demostrar que volíem guanyar el partit, i crec que ho hem fet així. Al final hem pogut marcar els gols més o menys ràpid i això ens ha donat pues, tranquil·litat.
A banda del partit del Barça, ahir se'n van jugar 3 més. El mateix grup Benfica 1, Rosengard 0. El Barça és líder de grup amb 6 punts, seguit de l'Eintracht i del Benfica amb 3 cadascun. El que és el Rosengard encara sense puntuar.
El Badalona Futur és el nou campió de la Copa Federació.
L'equip es va imposar a la final al Talavera per un gol a 2. Toni Freixa, president.
Sabíamos que era un partido que iba a ser muy intenso, que había que pelear hasta el final. Nos lo ha puesto muy difícil el Talavera. La verdad es un equipo que me ha gustado mucho su propuesta futbolística y bueno, pues al final nos hemos llevado el título y estamos muy felices.
També des del vestidor estaven exultants. Peque Polo és jugador de l'equip.
Estoy contento individualmente por el gol, por el trabajo mío para el equipo y por el trabajo que ha hecho el equipo en el campo, que ha sido excelente. Mucha alegría por el equipo que tenemos, somos una familia y por la victoria esta que nos da mucho.
I amb Waterpolo, el Sabadell ha fet un pas més en el seu camí cap als quarts de final de la Champions.
La victòria d'ahir sobre l'Esteau a 13-6 en partit de la 5a jornada li permet arribar a l'última jornada com a segon de grup i, per tant, depenent d'ell mateix per passar els quarts. Quim Colet, tècnic del Sabadell.
Era un partit més important del que sembla, perquè a Champions no hi ha partits fàcils, se t'encalla el partit per qualsevol motiu i aleshores, ai, 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 i evidentment nosaltres teníem que fer la feina i era guanyar.
El Sabadell jugarà dos bitllets amb el Novi Beograd i el Brescia. I a l'Eurocup, victòria del Barcelona sobre el Tourcoing francès a la piscina dels francesos per 9-13 a la jornada 5. L'equip passa matemàticament els quarts de final com a primer de grup. Acabarem, Marta, amb un apunt de motor. Pol Espargaró ha parlat per Catalunya Informació dies abans del seu últim cap de setmana com a pilot titular a MotoGP.
Moltes emocions, és una... perquè tinc moltes ganes de pujar-me a la moto i de ser competitiu en un circuit que m'agrada molt, però per altra banda també serà un fin de setmana molt complicat, amb l'emocional, controlar totes les emocions que aniran vinguent i aniran apareixent durant el fi de setmana serà realment difícil.
L'any que ve el granollerí de 32 anys passarà a ser pilot reserva provador de gas-gas. Espargaró va ser campió de Moto2 el 2013 i l'any següent va debutar a MotoGP, on ha disputat 165 curses i ha aconseguit 8 podis i 3 pòls.
No t'ho pots perdre.
Estrena destacada aquesta tarda a les 7 a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Arriba l'adaptació de la novel·la d'Almudena Grandes, La madre de Frankenstein, que ha fet la dramaturga Anna Maria Ricard, dirigida per Carme Portacelli. És la història d'un psiquiatre que torna de l'exili per treballar en un manicomi de dones, on es retroba amb Aurora Rodríguez, la intel·lectual que va engendrar una filla perfecta i la va acabar assassinant en l'Espanya franquista. Pablo Derqui interpreta el psiquiatre i Blanca Portillo és la parricida. La trobareu a la Sala Gran del TNC fins al 30 de desembre. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.